Les 11:21, tindrem una conversa ara amb algú a qui vam conèixer, o si més no el vam descobrir, l'altre dia, el dia de la policia, en aquest acte de reconeixement a agents i ciutadans de Sitges que havien col·laborat, participat en algun acte destacat. Un d'aquests reconeixements va ser per un ciutadà de Sitges, per Joan Fusalba, perquè va rescatar un home del mar, va ser una acció molt destacada, ara ens l'explicarà, però és que a més de rescatar aquest home i rebre aquest reconeixement, resulta que és que hem descobert un home amb una vida interessantíssima. De seguida parlem amb Joan Fusalba. Joan, molt bon dia.
Bon dia.
Apropa't una miqueta més al micròfon, sí, si pots, perquè se't pugui escoltar bé.
Bon dia.
Et vam descobrir l'altre dia amb aquest reconeixement. Comencem per aquí i després seguim a veure el que ens dona la teva història, que no és pas curta ni diem que poc interessant. Era Gràcies. Una menció especial honorífica de l'Ajuntament de Sitges per haver participat en un rescat, que va ser el febrer. Sí. Explica'ns com va anar això, Joan.
Mira, jo, resumint, llavors explicaré el per què vaig a l'aigua cada dia. Per aquell dia ja m'havia banyat, que era el febrer, finals de gener-febrer, i ja m'havia vestit, i allà sempre hi ha un grup de gent fent ioga, saps? I em coneixen tota la gent que va ser per allà, perquè sóc jo i potser algú més que es banyen tot l'any.
Sí.
I per una operació del cap, que llavors us comentaré, tres operacions del tronc cerebral, em va acceptar el neurocirurgià que si podia banyar-me al mar, ja que m'agradava tant el mar, doncs que m'hi posés. Llavors jo ja havia acabat de fer els exercicis dins l'aigua, tot el meu una mica espiritual també, i em vaig vestir i sortir. I llavors aquestes noies del ioga vaig veure que m'aixecaven la mà, que em cridaven, i em vaig acostar allà i vaig veure que em senyalaven un noi, un senyor, jo no sabia ben bé qui era, que estava a l'altre costat de l'espigó de l'hotel Termar o sí. Mi, en vez de dins la platja, estava fora. Uh-huh. Llavors jo ja anava vestit cap a casa, posar la calefacció al cotxe, perquè també tinc fred quan acabo, i vaig cap allà i ensenyar aquest noi, saps? I dic, ostres, doncs vaig baixar, perquè de les operacions m'ha quedat, quan miro els peus, vertigen, només de turmells en avall, i tinc una mica de pèrdua d'equilibri, i a vegades m'encallo parlant, que ja ho notareu si seguim l'entrevista. Espero que sí. Llavors, jo no ho vaig pensar, arriba un moment que encara que tinguis dificultats, com ara, no saps per què el cervell fa un canvi, si ets positiu, ara estic parlant bé i seguir.
Perfectament.
I és perquè el meu cervell vol fer això, no? Llavors, en aquell moment jo volia treure aquell home de l'aigua, el qual només em quedava pujar l'espigó a les roques, com podia bater forats, com un cranc, baixar per darrere, de cul, fins que vaig notar el peu a l'aigua, no? I que es mullava la roba, però jo no vaig pensar que al posar-me a l'aigua la roba agafaria més pes i jo em podia enfonsar. I quan vaig trobar-me a l'aigua amb l'anorac i tot, vaig estar al telèfon les claus i el primer que fas a les noies del ioga i llavors em vaig trobar que em costava a mi arribar amb ell, però el tenia 10 metres, tampoc estava molt lluny. Uh-huh. Tot i així vaig arribar, ell també estava, ell estava despullat, que havia sortit de l'espigó, per cert, i bueno, vaig poder agafar pel coll mirant amunt, com fan a les pel·lícules, perquè jo no he fet cap tipus de curs professional d'aquests, i el vaig arrossegar fins que em vaig agafar la roca. Llavors allà les noies, gràcies a elles també, del ioga, que no me'n recordo dels noms perquè són estrangeres i ara ja no hi deuen ser, em van ajudar a treure'l sense arrossegar-lo per les roques.
Clar, per no fer-lo mal.
Clar. Uh-huh. Llavors, mentre elles, els vaig donar jo els telèfons del meu telèfon, de la gent de l'ambulància, dels Mossos, de tot, perquè anessin trucant, jo amb dos noies em van ajudar a dur-lo al cotxe meu, que és petitó, vaig tombar els seients, el vaig pujar dins tot moll, jo tot moll també, em vaig treure tot el que vaig poder, em vaig treure amb calçotets, i perquè estava més, tenia més fred vestit que estava moll que despullat.
Però fora recordem que era el febrer,
Sí.
És a dir, que feia fred,
No, 9 graus a fora, 9 graus, entre 7 i 9. Sort que no feia vent. Llavors el vaig posar el cotxe amb l'aire calent.
Amb la calefacció.
Sí, amb la calefacció. I li vaig estar tenint tota la roba, que era un noi corpulent alemany que jo el coneixia, perquè ens havíem banyat junts, però jo no pensava que ell hagués decidit anar-se'n allà no sé, era també un home molt espiritual que aguantava molt a l'aigua, però em va sorprendre. I de fet, doncs, el vaig espullar dins del cotxe i li anava fent fregues a les extremitats, als dits, això, per abans tardar, doncs, lo normal, l'ambulància i la policia, tothom van venir a l'hora que els hi tocava, vull dir, no hi ha gent...
Doncs, per tenir, respirava i
Bueno, tenia els ulls una mica girats, estava ja com blanc i fred i congelat, sí. Tenia hipotèrmia, que és el que m'ha dit l'ambulància, quan van venir, el primer que van mirar, i ja estava que no parlava, i jo li anava parlant coses i dient coses i fregant-lo, els braços, tot, els peus, les muñeques...
Intentar-li donar calor corporal,
sí, totalment, no? A part de la del cotxe, i sobretot parlant-li. Parlant-li perquè ell es feia dir shark, no? Tiburon en anglès, i de fet tenia un shark tatuat. I era un home que...
És a dir, coneixes
l'home. Sí, el coneixia amb ell... Jo el coneixia amb ell perquè on viu a Holanda ell es banyava en llocs que hi ha gel, però aquell no sé per què, doncs, o la ment o el que fos no va aguantar tant, se'n va anar dins i es va quedar allà. En canvi, si hagués quedat a dins, doncs, tocant de peus a terra surts.
Clar.
I res, doncs, anar-lo fregant tot el rato fins que les noies van anar trucant a tot arreu. Van tardar el que crec que és lògic, l'ambulància i tot, no hi ha cap queixa, saps que la gent sempre diu, oi, això van tardar una hora.
Va anar molt ràpid.
Dels camins aquí hi ha un temps i no pots fer miracles. Doncs jo vaig entendre, però tenia que donar-li calor, tant carinyo, amor incondicional d'amics, o del que genera la vida, no? Que aquí em parlo un llibre, el camp de valors que he fet, i llavors va venir l'ambulància, ens van atendre molt bé, els municipals també superbé, els Mossos també, tots els cossos.
Per tant, Joan, li va salvar la vida.
Sí, sí.
I li va fet, salvar la vida.
Sí, i m'ho va agrair un missatge, perquè no sé si està a Rússia, per tenir la dona russa, i em va enviar un WhatsApp que em posava la pell de gallina, perquè jo crec que és el que... faria qualsevol humà, però clar, amb les meves situacions, que veia les roques dobles, que això m'ha desaparèixer. És com si marxés per salvar-lo i tornés a estar amb el que m'ha encarat de les seqüeles de les operacions, no?
Aquest va ser el rescat. Aquest va ser, d'alguna manera, el motiu pel qual sí. La policia de Sitges, i en aquest cas l'Ajuntament de Sitges, va voler fer-li aquesta menció la setmana passada en motiu del dia de la policia. Això ens va portar a trucar al Joan per conèixer aquest rescat i aleshores hem conegut un home amb una vida interessantíssima, una vida molt intensa, sí. I ara ens avançava una mica, no? Vale. Una vida en la que la salut, d'alguna manera, t'ha fet males jugades, Joan?
Sí, perquè, mira, lo del tumor, resumint-ho molt, jo als 15 anys, quan anava a col·le, dos cops a l'any m'agafaven uns partígens molt forts que em quedava 10-15 dies al llit. Els meus pares, doncs, que... Mi mare ara fa 2 setmanes que s'ha mort, el cel sigui, però se vam dur els metges. El pare sempre ha ajudat econòmicament i moralment també, i m'he tirat de metges tota la vida. Per això aquí parlo, que arriba un moment que ja estava tip de pastilles i de metges i ho vaig deixar tot. Vaig dir, ho deixo tot. Dic, jo ara, aquesta tercera operació, de fet, farà 3 anys al febrer i no m'he fet cap revisió perquè crec en mi mateix, crec que no em tornarà a sortir i això... Però des de jove, que em passava això, llavors vaig començar a córrer amb cotxes als 18 anys i de fet és el que he fet més, i també he fet de mecànic, he fet de tot. Vaig treballar en l'empresa tèxtil del pare una mica, quan tenia festa, i llavors vaig a córrer també fora, a l'estranger, però cada any hi havia alguns dies que em fa aquests vèrtics. I vam començar a metges, que aquí ho explico un llibre, privats, seguretat social, Espanya, a l'estranger... I ningú va caure en fer una ressonància magnètica. Llavors, clar, aquí ho explico el llibre, el Namasté a la vida, que és solidari per la Fundació...
Ara en parlarem d'aquest llibre que porta 11 edicions. Per tant, no és poca cosa, eh? Solidàries totes, content, ara ens ho explicarà.
Sí. I res, llavors, em van trobar un tumor al cap, dins del cervell, a la massa encefàlica, que no es pot tocar. Era bo, per sort. I llavors fa com un fil quan s'activa que s'enganxa a la mèdula. Llavors, allò fa no una rodona que s'obre i es neteja com una càpsula, fa com si fos un pop que va apretant els nervis, i jo quan veig... Això pot passar cada 6, 7 anys o 8, saps? Com a molt ràpid cada 6 o 7 anys. Jo et diria que 6, més que 7. m'han operat 3 cops ja. Llavors jo començo a veure un braç, a notar que un braç no puc moure o que l'ull dret no hi veig bé, que és la part dreta on tinc el tumor, i aquest últim cop era com una mandarina. Llavors m'apretava el labirinto i el tímpano. Clar, jo caminava de tort, no parlava bé, agafava una cosa amb que hi ha de terra. Estic divorciat, tinc un fill de 19 anys, però vinc sol. Llavors vinc a una comunitat a Sant Pere, a part quan vaig a Eivissa, que estic molt amb la gent de muntanya i gent així, sí, més hippie. Tot l'altre dia ho hem passat, no?, quan hem més joves. I canvies els valors. Llavors, què passa? Que em tenen que venir a ajudar gent de la comunitat, aquesta seva operació, perquè em van treure el timpà i no em van posar un injert. Però clar, és d'un 3%. Llavors, entre el 3%, la vista que el micro, per exemple, ara el veig triple, no? Tot ho veig, m'haig d'apartar molt. El vèrtic, tot. La doctora em va dir, la Laura Parrilla de Ribes, em va dir, mira, et fan els papers per invalidar, perquè tu si no pots treballar en fer coses, perquè ara em veieu parlar així, però jo d'aquí una hora em torno a estirar 2 hores més, perquè m'ho demana el sistema nerviós. Llavors em van tenir que... Només hi havia un doctor que operava, el doctor Oliver, que va venir, perquè és company del doctor que em va posar la vàlvula de drenatge que tinc aquí, una vàlvula que drena el líquid cerebral, i va al peritoné, i aquest home va venir, que tenia operacions a la Tecnon, i em va colar, gràcies a Déu, a que m'operés a mi, no? Llavors, clar, va ser una operació de 14 hores, a la mèdula, em van estirar tots els nervis del tronc cerebral i van anar netejant aquesta forma de pop, que era el tumor que agafava vitamines de dins del cervell. Llavors, clar, aquest tumor és de cada 2.000 se'n salva un, em va dir el doctor. I em va dir, abans de l'operació, jo li vaig dir, digue'm la veritat. Diu, mira, jo opero molts tumors d'aquests, em porto més de 2.000 i s'han salvat 3 persones. El resto... dic, jo vull saber-ho, perquè sempre vull saber les coses, saps? Perquè així llavors el teu cap pot reaccionar de manera d'una altra, o negativament, i enfonsar-te positivament. Jo sempre creu molt amb l'amor i amb la vida.
Et va salvar.
Totalment. Llavors ell, el que no t'expliquen, que clar, els nervis tarden de 8 a 10 anys a desinflamar-se, i em porto 3 anys. Clar, i que llavors es queden seqüeles. Clar, ells no saben si et moriràs, si queden seqüeles, no saben res. Llavors, fins que no s'ha acabat d'operar, ells no saben res. Llavors em vaig trobar, doncs això, que els vertígens que et parlo d'anys enrere eren aquest tumor que l'únic que m'ha...
Vas trobar resposta a allò que paties des de petit, no?
Sí,
d'alguna manera?
Sí, sí. Vas trobar resposta i llavors entra, com dic el llibre, una il·lusió, felicitat i una por. Perquè per una part dius, hòstia, m'ho han trobat...
I ja sé el que és, no? Clar, ja sé què m'està passant.
Sí, i l'altre penses, hòstia, però el doctor t'acaba de dir per tercer cop, amb 14 anys, que pots morir, que és el més segur, o quedar...
Com, és a dir, aquesta operació de la que de 2.000 se'n salven un o tres, sí, l'has passada 3 vegades?
Sí, sí.
Per tant, tu trenques totes les estadístiques,
tots,
Joan.
Inclús he anat a Londres, que m'han fet anar a fer conferències davant de psiquiatres i neurocirurgians, he estat a París, això que és la tercera operació, que hi havia el Covid, per cert, però tothom amb molta cautela.
Compte, sí.
I el meu cirurgià, com que creu molt també en la ment i en els teus recursos, no pot parlar de segons què. I parlo clar, perquè jo sí que puc dir-ho, i m'és igual el que em diguin. Per això em dono el meu metge a l'estranger. Les farmacèutiques i els medicaments estan molt bé i es necessiten, però quan es necessiten? Però vendre, perquè la gent s'enriqueixi a costa d'una persona que no li fa falta i es prengui i l'acostumin a prendre aquests medicaments, no hi estic a favor, i molta gent tampoc, evidentment. I el meu neurocirurgià, de tots els que m'han operat, no diré qui és, però posar-lo en evidència...
Un compromís.
Exacte. Però ell em diu i em diu, tu parla del que tu creus. Llavors, jo crec que quan toca operar, t'has d'operar. Vull dir, tampoc crec, encara que parli molt místic aquí, perquè ja vaig aprendre a fer ioga, meditació que faig i moltes coses, que no té a veure amb el joc de les carreres, amb el nen pijet, entre cometes, que corríem...
Ara en parlarem d'això, perquè sí. És que, clar, hem començat per aquesta part, diguem, de la salut, que d'alguna manera ens permetia entendre també...
Sí.
per què va ser tan gran aquest rescat, no? Perquè qui el duia a terme, diguem, no era, era una persona fotuda, exacte.
Totalment.
Per tant, això encara feia doncs, més gran, no? Aquell acte solidari, aquella salvació. No?
És cert, és així. Llavors, ja per acabar amb el tema aquest, el doctor m'ha dit, Joan, et duré, et fa rebre a les conferències, jo pago l'avió, tot. I la primera va ser per ells que hi havia quasi 1.000 persones. Entre neurocirurgians de tot el món, malalts, metges, psiquiatres, psicòlegs... I jo, clar, em van donar el pinganillo, perquè ja, jo dic de l'essència una mica, però sí més gramàtica, de mecànica i de carreres que no pas del dia a dia. I jo li vaig dir, a mi no, jo no vull explicar la meva vida, a mi que em preguntin. I allà ell em feia canviar el tema, que feia falta tot, operació, medicaments... però també la teva ment, també amb coses naturals, que també hi ha un punt del cervell que podem donar-li la volta, tot i que a vegades no ho sé fer. Perquè mira, s'ha mort mi mare fa poques setmanes i sempre hi ha aquell moment que vols ser fort i això, però has de plorar. I les conferències ho dic sempre, eh? Si has de plorar, has de plorar. Cada dia has de fer una mica el que l'ànima et diu. Si has de plorar, si has de riure. Sempre anar a dormir amb la consciència tranquil·la. Encara que us expliqui una cosa molt dura, si puc.
I endavant.
Vale. Mira, el meu pare i la meva família, ara per dir alguna cosa, per mi sento que no en tinc. Per mi germanes, amb 3 anys, no em van venir a visitar i viuen en una Calafell i tenen temps, però sempre ha sigut... Jo ho dic claríssim, eh? Perquè com que ja s'han enfadats a mi, tenen gelos. Però jo he viscut com he volgut des de petit. M'he tatuat el que he volgut de gran. I visc com he volgut, però sense fer mal a ningú, ni fer coses dolentes per la salut i corrupte. Amb cotxes, que això comporta un estar físicament molt bé,
sí.
Molts anys, i fet sempre el que jo he cregut, i elles també a la seva manera. Però de 3 fills, jo sóc el fill, i elles són noies. I el meu pare, que està viu, i no crec que em senti per viu a Reus, però bueno, si em sentís...
Però si no li podràs enviar després l'entrevista, perquè te la passarem.
No, és que no l'escoltarà, perquè per ell, des que tinc invalidès, em va dir ja fa 8 mesos que d'invàlids a la família no em volia i que no em volia veure més. Això és així, i ho saben els meus veïns, els amics d'Andorra, la gent d'Eivissa, tota la gent que m'estima ho saben. Llavors, al morir-se la meva mare, ell ni em va avisar, ni em va dir que estava ingressada fa 15 dies. Em va trucar a última hora dient que sàpigues que te van estar molt malament a punt de morir a l'Hospital Sant Joan de Reus. Llavors, meva germana gran m'envia un WhatsApp, que per això l'entrevista pot ser una mica més llarga, una miqueta, dient aleshores els dies que puc anar a veure. I jo tinc un fill de 19 anys que viu amb la mare aquí a Sant Pere de Ribes. I ho dic clar perquè com que ja està trencat, el fil de sang és el meu fill. I la gent que m'estima, la gent que veuràs, que parlo de molta gent de tot el món, que tinc amics de tot el món i amigues que m'han vingut a cuidar. I a netejar quan feia...
Joan, clar, el que estàs explicant al final tot... d'entrada i escoltant-ho és molt dur, no? Molt dur d'entrada a nivell de salut,
sí.
A nivell físic, ara també a nivell emocional,
sí.
No? Amb aquesta no relació o mala relació,
no,
diguem,
no hi ha gens.
Familiar. Clar, tot plegat, però et veiem i et veiem un home enèrgic, un home que tira endavant, un home que fa un llibre, un home que de jove, doncs, el que deia, que corria amb cotxes, és a dir, un home que s'ha dedicat a diguem que a una professió poc habitual, però una professió, diguem, amb cert risc, no? Un home que ha viscut molt. Què és el que et dona aquesta força, aquesta energia?
És que a vegades no ho sé, però jo crec que hi ha algú a la vida, digue-li el que vulguis, Déu, llum, energia, el que tu vulguis, la fe, no? Jo no ho sé, però sempre dic que hi ha algú a dalt que m'envia energia en moments superdifícils, perquè ni jo ho entenc. Els neurocirurgians, inclús psiquiatres de París i Londres on vaig estar, no se'n sabien venir...
Perquè en aquestes conferències que vas amb aquest neurocirurgià,
sí.
Tu parles de la fe. Clar,
jo
és que
parlo.
Em sembla interessant,
clar,
això, eh? És a dir, vas a una conferència
clar.
Amb neurocirurgians
sí.
Que ells parlen de medicina, intueixo, no?
Sí,
I parlen... I tu els arribes i els hi parles de fe.
Clar, jo començo amb allò que et dic, amb els metges, tant d'operar, llavors hi ha medicació, però també podem fer alguna cosa a la nostra ment, perquè jo no sabia res de ioga ni meditació. Quan vaig deixar els carrers, tot això pensava que era per hàbits, per anar a fer exercici, fins que farà 19 anys que faig ioga, però no faig aquest temps ja, però sí que medito cada dia medito, respiracions amb l'estómac, saps? I sé que hi ha una altra cosa que no sé què és, i per mi és fer. Llavors, casco que posi imatge a la Virgen de los Remedios, al Verge de Montserrat, al que vulgui.
A veure, al vinyet, a qui vulguin,
sí,
no?
Sí, però és la fe. És la fe i l'il·lusió, perquè, clar, que el teu pare et digui, dimarts a la família no vinguis més. I m'entero fa 20 dies que la filla d'un amic meu que corria amb cotxes al campionat de Catalunya, quan vaig començar jo, diu, hosti, Fusalba, la meva filla treballa d'infermera a la planta d'Ictus i hi ha una senyora, que és Antònia Murillo Feliu, diu, no sé com dir-ho, però està a punt de morir, diu, no serà la teva mare. I llavors, com que van donar ordres al meu pare, que només hi podien anar ells, i mes germanes, i van posar una senyora a cuidar-la, cosa que estava ben fet, doncs també un altre cop tu l'agafa força, amb tot el que porto a sobre, no? Que no em queixo, perquè estic viu i puc menjar, doncs, puc fer la vida que has vist.
També em sembla interessant aquesta reflexió, que malgrat tot no et queixes.
La qüestió que els hi vaig donar la volta, per les amistats que tinc, van trucar de Barcelona certs directius de la Sanitat Pública i van dir, no faci cas, el Joan pot anar-hi demà amb el seu fill, perquè la mare pot durar un dia o poc, però l'hem de sedar perquè es mori i no pateixi, la família hi ha estat d'acord, però no surt el seu nom a la fulla d'ingrés ni el seu telèfon. I a més tinc molta relació amb el Josep Tabernero, el cap de la Vall d'Hebron d'Oncologia, i gent doncs, d'altres llocs, que em van ajudar, llavors em van atendre molt bé, però imagina't, amb tot el que tu tens, tot el que has passat, i que estic divorciat, que quan puc em pago una senyora que m'ajuda a la casa a netejar, si no em foto jo la roba i tot, no m'ho anego ara ja. Però tenir que fer això, no? I notar que la família de sang, realment, pel meu cas, no és...
Joan... Bueno,
la qüestió que vaig poder anar a despedir-me de la meva mare, perquè no l'havia encerrat encara... Ell em notava, és l'única persona que, de la família que m'ha entès, que m'ha dut a tots els metges, que ha vist les operacions i que m'ha cregut sempre. Cosa que,
per tant, et vas poder acomiadar de la mare.
Em vaig poder acomiadar, estava, feia moviments, havia agafat un ictus, però tenia càncer i metàstasis, saps? Bueno, la qüestió que vaig poder despedir-me i això va ser un altre... Pum!
Que la vida et posa a prova moltes vegades, no, Joan,
joder,
trobo?
Sí. Començo a estar tip, ja dius.
Potser que pari, no, ja, de posar-te a prova. Sí, no, moment les superes, eh?
Sí, i saps què passa? Que aquests petits detalls que m'hagueu cridat per entrevistar-me, doncs també penso que és un agraïment de la vida i a vosaltres, perquè a mi també em fa... Potser he vingut a ajudar la vida. Jo a vegades penso és que... Ja sé que ajudar a tothom, perquè... Però em surt així.
Home, i de fet ets aquí perquè vas ajudar amb un senyor de salvar-lo de la mort. Perquè
sí,
home,
sí,
si no l'haguessis ja... tret, probablement hagués mort. Per tant, d'alguna manera, el que t'ha portat aquí sí que ha estat un acte,
sí,
diguem, solidari i de bona fe, no? I d'humanitat,
sí,
màxima. Parlem una mica d'aquesta vida tan interessant,
sí,
perquè quan diem que en Joan feia carreres i es dedicava al motor... no era poca cosa, eh? Has fet campionats d'Espanya, és a dir, has corregut en, diguem, circuits potents, eh?
Sí, i vaig començar amb un cotxe de la meva mare, precisament, que el vaig preparar amagades al taller d'un amic meu, i justament, veus, mi mare és el que se n'ha anat. I gràcies al seu cotxe, que el pare i ella van decidir donar-me, quan vaig treure'm el carrer, doncs vaig poder córrer.
Quants anys t'hi vas dedicar, al motor? Fins que la salut t'ho va impedir, no? Entenc?
Sí, perquè va haver un moment que també treballava de mecànic, en un taller que tenia de cotxes de competició d'alt nivell a tot Espanya, i va haver un moment també que jo compartia clients amb carreres. Llavors, també hi havia carreres que em guanyaven i n'hi havia que els guanyava jo. I clar, que un client que tu el guanyes et porti el cotxe al teu taller de competició, d'això fa anys... jo tenia 20 i escaig d'anys, doncs, clar, també era una mica així, no? Però jo llavors vaig començar a tenir els maretxos més grossos, em seguia portant a metges, llavors podia estar al taller, no hi podia estar, que això no ho han tingut mai, El meu pare, saps que estava... Aquí te l'explico. 15 dies a casa amb vòmits, eh? M'aixecava del coixí, la meva mare amb la palangana, però era del vertigen del tumor.
Sí, sí.
I llavors em donaven medicació pel vertigen i descansava, no? Llavors, quan em trobava bé, doncs, tornava a córrer amb cotxes, amb ratllis, sobretot, fins que vaig fer alguna de circuits, i això sí que haig de dir que el meu pare sempre em va apoyar si hi havia pocs esponsors.
Era la teva feina, t'hi dedicaves, això, al món del cotxe, entre això i la mecànica,
sí,
entenc,
sí,
eh?
Sí, sí, és més la mecànica que això, que uh-huh. Això el meu pare m'ajudava molt a fer d'esponsor, és així de clar. A part de, llavors, altres esponsors ja més grossos uh-huh. I la cosa es va tornar més sèria, no?
Ara igual faig un salt important. Tot això hi ha un llibre, ara arribarem al llibre, però a mi m'interessa també que m'expliquis quan i com coneixes Gerard Quintana.
Ai, mira, el Gerard, precisament, el coneixia de petit perquè la meva mare i les seves havien vist per Girona. La meva mare era, i és, encara que no estigui aquí a la Terra, de cursar de Bordils i també anava a la capital, no? I algun lloc es havien vist amb les mares i es havien conegut, i la mare al Gerard deia el meu fill que està com hippie, com cantant. Clar, jo era més petit que el Gerard, però jo no sabia ni qui era. I aquí es va acabar el tema Gerard. Llavors passa tota la història, corro un cotxe, m'operen la primera operació i, clar, jo dic, hòstia, el Xavi Hernández, que està entrenador del Barça, que ens coneixem de Terrassa, perquè jo soc fill de Terrassa també, i a l'Àlex, la seva família, que sempre m'han apoyat i sempre m'apoyen amb tot quan faig actes amb el llibre, em va dir, hòstia, diu, Joan, jo no puc venir, però no conec el Gerard Quintana, però m'agrada molt com canta i les lletres se composa, però seria un tio collonut perquè aquí parles de medicació, de cotxes i tot, però acabes amb el teu germà de llum, que és el Gerard Quintana, que no sé si has vist la foto aquí.
Sí.
Ah, l'has vist.
Sí.
Pues llavors...
Li jo... dius que és el teu germà de llum, eh?
Sí,
el Gerard Quintana.
Diu a mi. Ara va venir a cantar fa poc a Vilafranca.
Sí.
Que jo hi vaig anar amb companyia i em va posar la zona VIP, bueno, VIP, a la banda de les bandes.
Sí, 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 la zona preferent. Sí,
I amb uns taps, perquè, clar, a mi jo... I era la zona al vespre, si no, no hi vaig. Feia 3 anys que no el veia cantar. I perquè, pel soroll, no... I es va dirigir a mi un moment que va parar a cantar i em va dir, estic molt content que ha vingut el meu germà de llum, Joan, me n'alegro, tio.
Què vol dir germà de llum, Joan?
Germà de llum, ell sempre, abans de tenir aquesta relació tan estreta, ell parlava molt i parla de la llum, no? A vegades, de la llum, que és el que et dic, la fe, la relació humana, a l'estimar incondicionalment, el donar llum a la gent, donar carinyo... bueno, pues una mica aquest entorn que compartim els instants del temps amb la gent a través del cor, com si fos la llum, no? Llavors, el Gerard em va dir, has de buscar, jo et presento un llibre gratis i tal, perquè em van fer una reunió per una amistat que tinc, que tenia al Museu de Xocolata de Barcelona, m'ha ajudat sempre molt, i em van proporcionar una taula rodona amb 5 famosos, que no diré els noms perquè... Tots, molt bé i tot bé, però llavors m'arribava la targeta de mànager, no la targeta. El Gerard em va donar un paper amb el seu telèfon. Diu, ara quan surtis, truca'm. Del Museu de Xocolata eren les 7 de la tarda. D'això fa, doncs mira, els anys que porto el llibre. Compte els 2 anys que no vaig fer cap llibre o 3, doncs farà 14 anys o així. El truco, jo, clar, jo estava al·lucinat, dic, hòstia, el Gerard... saps? I el truc em diu, Joan, on estàs? Dic, mira, acabo de sortir del Museu de Xocolata. Diu, vine darrere al carrer del Bruc, que el número tal, pistal, que estic aquí. I pujo, li explico això, diu, jo et faig de padrí del llibre, si vols. No et faré contactes ni t'enxufaré la gent, però sí que pots posar que sóc el padrí del llibre i fotos meves on vulguis. I llavors amb això, l'editorial La Plana, que són els que em van publicar el llibre, que no faig pel meu compte, tenen un pacte amb el Corte Inglés, amb el Departament de Biblioteca i Editorials, i llavors el Corte Inglés es va quedar totes les primeres edicions i segona, però jo els vaig dir, va venir el Gerard Quintana a parlar del llibre, de mi, però a mi va parlar més, diu... Clar, va ser curiós perquè no sé com va anar que allà va començar a treure de la llum, no? I bueno, les últimes paraules van ser que era un escrit molt humil, molt senzill, però que estava escrit amb el cor. I això, diu, cap escriptor del món, per molts diners que guanyin i per molts cognoms que siguin, han escrit una cosa amb el cor. Diu, això, Joan, ho has de fer solidari o fer alguna cosa. Dic, mira, com que puc menjar, ho faré solidari. Llavors allà jo ja havia conegut a la Fundació Joan Petit amb un acte, Nens sí. amb Càncer, del Joan Torner, la Gemma Vinyals i el seu equip, i els vaig avisar que vinguessin. Llavors allà jo els vaig fer entrega del primer llibre i els vaig dir, us dono el llibre, tots els que es fagin seran per vosaltres i els doneu qui vulgueu a Sant Joan de Déu per fer sopars benèfics. I aquest llibre va sempre a sopars benèfics o quan fan actes o festes de Joan Petit, no?
El llibre es diu Namasté a la vida, és un llibre de Joan Fusalba, escrit per ell. Entenc que expliques aquí la teva història, no?
De la primera operació explico uns agraïments, un canvi de vida, un canvi de valors, que abans, bueno, que valorava unes coses que no sabia que hi eren, com anar a la platja cada matí, cada dia, faci fred o plogui, i vaig, em poso la tovallola amb una bossa de basura, perquè quan sortissis sec. Dic, aquest temps que pots destinar tu i ajudar la gent, dic, pues, és namasté a la vida, que és el salut hindú, com saps, sí. o serveix per moltes coses, però és un agraïment a la vida, no? Llavors, el Gerard, vam fer amistat, i m'ha dit, Joan, justament venia a l'estiu, i estàvem, encara estàvem amb la dona, amb l'exdona, amb la Montse, i llavors, va, sí, vine uns dies a casa, o vine a tu i tal. I me'n vaig anar a Eivissa, perquè viu a Eivissa tot l'any, sí. però ve cada setmana. Uh-huh. Ell cada dilluns torna aquí amb avió i se va, si no té concerts, a veure sí. l'Anna i la Hanna i l'Aram, els seus fills. I l'Aram, que era el del meu fill, es van fer molt amics, fins que jo vaig començar a anar a Eivissa pel meu compte, un cop divorciat, que vaig tenir una parelleta, i el Joan, quan em tocaven els 20 dies d'estar amb mi...
Sí.
que encara no és major d'edat, tenia 14 anys, diu, Joan, mira, que el Gerard m'ha dit també has anat jo 5 dies o 6 a qualsevol lloc on tenim del nord de l'illa, d'anar a casa seva amb l'Aram. Ai, sí, total, que vam anar allà, jo tenia aquesta novieta, ells, doncs ja per adolescents, hòstia, per què no te quedes, diu l'Aram al Joan, a acabar l'ESO aquí a Eivissa. Jo dic, ai, meu senyor, dic, ara hauré de trucar i moure fills i tot, perquè, clar, la mare és normal.
Clar,
la mare
sí.
El permís. Jo ho vaig fer, però li vaig presentar el projecte de quedar-se allà i tot. Bueno, la qüestió, que no va sortir bé, vam anar allà, ens vam veure allà, ells van començar el col·le, s'ho han passat superbé, però va ser com una història, no? Per això el meu fill...
És a dir, que vas viure un temps
sí.
a casa del Gerard Quintana.
Sí, i abans, i després també vaig viure abans, perdó, i després a casa aquesta parella que tenia, que va... Bueno, que estàvem allà, i ella amb el seu fill, i jo estava allà mesos.
Joan, sí. ets una mica com l'exemple de que, malgrat els entrebancs que pugui posar-te la vida, es pot seguir sent agraït, no? I gaudint de la vida, eh? Perquè no desprens ni ràbia, no? Ni emprenyament amb la vida, malgrat que podríem entendre-ho, no? Que,
sí.
I m'imagino que malgrat que hi haurà moments en què igual sí que ho estàs, no?
No, a mi no. Però en canvi, mira, el que sí puc parlar clar?
Sí.
De veritat, eh?
Sí.
Val. El que em toca als collons és que el meu pare no entengui que ho parat tres cops del cervell, dos de càncer, del tímpano, i m'hagin donat l'invalidesa indefinida. Que això no la dona així perquè sí, per les presons
no.
tremorals i tot.
Cert.
Deixi que la meva germana gran, que és la que està fent el que jo m'imagino, me l'hagi fotut en contra i li digui que faig quan tu. Això li diu, eh? I jo ho sé, i a part ho he dit davant meu, fa un any. Llavors s'entén que a casa meva hi ha algun duro, que el meu pare se l'ha guanyat treballant molt bé, quan no podia, amb el tèxtil, s'ho va vendre abans... que tot anés malament, i és un home que ha fet molt, i a qui em parlo, el llibre, que per mi és un mestre dels mestres, no perquè em tracti així, perquè ja és gran, també entenc, doncs clar, jo el perdono, el disculpo, per mi m'ho ha donat tot, i a tots, els fills, els nets, i ens ajuda tots econòmicament, i és un mestre. Però això No, això és el que sí que em fa ràbia, m'emprenya, que una persona que és la meva germana gran, així de clar, és el problema que estic visquent ara, per això t'ho explico, ja fa mesos.
Tens ferida aquí, tens ferida.
Tinc ferida i estic en mans d'abogats i tot, perquè la meva invalidesa em permet unes avantatges com no pagar impostos a la Nadal, sí, o coses així, que ell està en contra. I li diu, bueno, coses que... Amb això sí que estic emprenyant, això. Però a mi no. Amb allò que anaves a dir,
sí,
a mi no, gens. Jo, potser, jo saps què faig quan arribo a un lloc nou, com he fet, t'explico, sí, com estic. Però si veus que algun rato ho faig així o això, sàpigues que com estic. Llavors, com que estic tranquil, no m'emprenyo, perquè aquella persona, la Carola... No?
Carola, sí.
Ja sabrà com estic, i ell també, i llavors, pues, a lo millor hi ha un moment que t'emmudejo o m'encallo perquè no ve la següent paraula. Per cert, avui m'he llevat molt bé. Però veus, aquest tinc que tinc és pel tubo que m'apreta la traque. Això és el tubo del drenatge.
No, és que tens una història que vaja qualsevol altra. I qüestions que tot plegat, aquesta recuperació s'ha fet tan difícil, els llibres que ens ha deixat aquí venen tots dedicats per
aquest
ell.
És el director de la Fundació.
I ara deia que has tornat a aprendre a escriure, no? Que després,
sí,
de les operacions,
sí, sí,
fins i tot has de tornar com a reaprendre allò,
sí,
que ja sabies.
I a parlar, vaig estar 2 anys quasi anant a la logopeda i encara volia quines més, però com que era una iaia que es pensava que estava a col·le, em fotia la bronca com un nen petit. I jo vaig dir, jo no torno més. Jo ara ja parlo i ja m'espavilo. I estic molt agraït. Però em deia, però niño, però què és amable? Diu, coño, però no estem parlant en català, hem estat ensenyant a escriure bé les paraules, però no, i que no soy un niño, que tengo 52 anys, per això fa 2 anys enrere. I res,
Joan, ets com un gran exemple de superació vital.
Ja m'encallava, veus?
Bé, no passa res, però escolta'm, ens encallem tots, eh? Clar, no passa res. Però...
L'acceptació, el Gerard sempre diu, l'acceptació de les coses et donen pau. És fàcil dir-ho, però fer-ho no ho és. Però des que estic aprenent fa 2 setmanes l'acceptació de la mort de la meva mare, l'acceptació que la gent que va darrere dels calés del meu pare, que diguin missa, però és així. No ens enganyem. On hi ha diners, hi ha problemes. És així. Llavors, jo estic acceptant això, però, clar, hi ha coses que fan tan mal que potser els perdones, però no ho acceptes. Jo els perdono tots. Ara, allò és el problema, el que diu, allò és... M'he fet una motxilla imaginària, saps allò que la gent diuen? És que tinc una motxilla,
sí,
que... Pues mira, jo he fotut un forat a baix, a la motxilla així.
I gran, tot cau.
Em foto allà i tot a terra. I ara fa 2 setmanes que estic fent això. 2 setmanetes, vull dir...
Joan, moltíssimes gràcies per la visita.
A vosaltres.
Ha estat un plaer conèixer-te a través d'aquell reconeixement que va fer l'altre dia l'Ajuntament per aquell rescat que va salvar la vida a un home, però que ens ha permès conèixer-te una miqueta més i aquesta vida tan intensa i d'absoluta superació. Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres per la feina que feu per donar a conèixer a la ciutadania, pues, les coses o les persones o les activitats que hi ha aquí a Sitges, que són molt maques, i a l'alcaldessa i a tot el fill que em va atendre.
Gràcies, Joan.
Gràcies.
Nosaltres ho deixem aquí. Tornem demà, que acabin de passar molt bon dia. Adéu-siau.